Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que 4 ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande de Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers i també caiguda de branques i arbres. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja s'han quedat restablertes totes, menys l'RL4 al Calaf, que encara continua afectada, i els bassals d'aigua també van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs, tindrà una vega protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya i la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposa el 60%, i altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de 2 persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre 2 grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets, tot i que no hi ha hagut. Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia això sí creixeran nuvolades un altre cop al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats o tempestes disperses, especialment al Ripollès, a la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, torna a pujar lleugerament amb màximes que aniran entre els 32 i els 38 graus.
Notícies en xarxa.
Divendres, estem amb aquest esperit festiu de cap de setmana, Déu-n'hi-do. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
Bon dia, sí, sí que es nota, sí, eh?
Sí, home, adéu-s'ho, ja el zoo per preparar-nos per anar de festa. Per
sí, festes i festes majors també, que ara ja estem en plena època, vull dir que això també convida.
És veritat, tens raó, que molts pobles ja comença festa major aquest cap de setmana.
Sí.
A veure, Aina, que la cosa és que preguntàvem als oients, parlàvem sobre que es parlessin sobre viatges, però buscàvem com a anècdotes, no?
Sí, anècdotes, i també hem preguntat a quins destins els agradaria fer turisme.
Ah.
I, per exemple, de moment a xarxes no hem tingut resposta, així que animem els oients a que ens deixin cosetes a la caixeta Instagram, d'acord?
Sí.
Però per WhatsApp sí que ens han arribat notes de veu, com per exemple la del Gerai.
Doncs a mi m'encantaria anar al Japó, perquè wow, crec que té coses per visitar supermodernes, com les ciutats de Tòquio, totes aquestes ciutats tan grans, amb tantes coses per veure, amb tendes superespecialitzades, amb un munt de coses per comprar, sorrades que són com coses petites, però supercookies. I a més, té un munt de coses a veure al país, tradicionals, en plan temples, boscos, muntanyes,
sí, sí,
que són una passada. Llavors, crec que uneix molt bé com els dos conceptes d'un viatge més turístic, més d'oci, i a la vegada també cultural, perquè és que està tan barrejat i enmig d'una ciutat a tu és un temple mil·lenari i és superguai. Quin és el problema? Que està superlluny i cada cop és més econòmic, però clar, fer un viatge de 24 hores en avió encara es fa una miqueta pesat.
Ostres, i és que a més, al Japó, sí, per exemple, jo crec que ha de ser tan gran el xoc cultural, en el sentit de que és tan diferent la seva cultura de la nostra, mm-hmm, que ha de ser impressionant veure doncs, algo tan diferent, no?
Sí, tot i que ara ho estava pensant, abans teníem molt poca referència del Japó, però ara a través de, bàsicament, d'animes,
sí,
sabem, no? El coneixem més, sabem més coses, sí, i ja és un país més de destinació, que fa uns anys ni ens ho plantejàvem.
Mm. És veritat, i és cert que és un destí que jo, amb la gent que he anat parlant, o t'agrada molt i tens moltes ganes d'anar-hi, o el descartes completament.
Clar.
No ho sé per què. A tu, en el teu cas, Núria, t'agradaria anar-hi,
sí,
al Japó?
Sí, és un dels llocs que sí. És un dels llocs que sí. No ferventment,
a mi també,
vull dir, però està a la meva llista dels 10, sí.
A mi també, i et diré una cosa, i és que em tira molt la gastronomia, eh?
Ah, bo, clar, clar.
Soc molt fan del sushi.
Per l'estómac entra la cultura, moltes vegades.
I tant.
Ets fan del sushi, eh? Molt bé.
M'agrada molt a mi el
Ai,
sushi,
que sí,
o sigui, que no m'importaria anar una setmana a menjar únicament sushi i coses japoneses, la veritat.
Res més, eh? Tu no cal ni que compris souvenirs cookies, ni que visitis
no.
temples, tu, de restaurant en restaurant.
A restaurants i ja està.
Molt bé, Aina.
Tenim més notes de veu, l'Arnau d'aquí de Cardedeu, que ens diu el següent.
Bon dia, Aina. Doncs la veritat és que cada cop em fa més pal viatjar i fer trajectes.
Sí.
I sortir. I sembla que hem d'aprofitar cada segon que tenim de vacances,
sí,
perquè si no, no l'estem aprofitant.
És veritat, això.
I hi ha tantes coses tan maques, tan a prop, que amb un anar i tornar al mateix dia pot ser, o fins i tot, al contrari, fer 2-3 dies aquí prop, però en una caseta, o en un apartament, o en un bungalop, o en un càmping amb una tenda de campanya ronyosa. Ja està, més
Clar.
Fàcil encara.
És que tenim la gran sort que el nostre entorn, que el territori català, està ple d'indrets espectaculars i que podem gaudir, no?, d'aquesta natura, d'aquests espais.
Sí, llavors... I a vegades, avui, perquè estem parlant de turisme, o sigui, de viatges en definitiva, no?, perquè el turisme consisteix en això, en moure't pels
sí.
llocs, però també s'ha de combinar, és el que deia, diu, d'aprofitar cada microsegon. Has de combinar turisme i veure coses i fer coses amb descans, descans i no fer res. Fer aquelles coses que durant tot l'any... O sigui, fer turisme sí, però també un ratet per no fer.
Sí, per descansar i desconnectar, que també va bé i també ho necessitem.
Per llegir, per pintar. Mira, hi ha molta gent, jo quan no me les mossegava ho feia així, que aprofita l'estiu per pintar-se les ungles.
Sí,
especialment les dels peus, és cada dia se les canvien.
Clar, això és veritat, amb les sandàlies que estan més a la vista.
Clar, que és que normalment no tens massa temps, no? I llavors
Clar.
A l'estiu és com a venga.
Sí, llavors sí que ja tens més temps.
Ai,
tenim una altra nota de veu de la Gemma, en aquest cas de Sant Antoni de Vilamajor, que ens diu això.
Bon dia. A mi un dels llocs on m'encantaria fer turisme
sí.
és al sud d'Itàlia, la regió de la Puglia.
Ah.
És una zona espectacular.
Fa una calor,
Sembla que tots són pobles de contes. Són molt curiosos, blancs, molt mediterranis, a més tenen unes platges fantàstiques i jo, bueno, és un dels meus objectius
Clar.
Anar a fer una ruta per la Puglia i en uns pobles preciosos.
És veritat.
També diuen que la gent és encantadora. L'únic inconvenient és que, clar, en el meu cas, jo no puc fer vacances en un altre moment que no sigui a l'agost,
Clar, ja.
I a l'agost està farcit de turistes. Hi ha un turisme massiu.
Sí,
i, clar,
sí.
aleshores això
sí.
et fa tirar una mica enrere.
I una calor que fa, eh? També t'ho dic,
sí.
una calor. Però mira, estic veient imatges. La Puglia, perquè ens entenguem, és la part de la bota d'Itàlia, la del taló. La del taló i tot
vale.
el taló ben cap endins, eh? I
sí.
crec que és això, deu ser, no em vull equivocar. Bueno, digues. Fa molta calor.
Sí, fa molta calor. Clar, és que aquesta és el principal, diguéssim, inconvenient de viatjar a l'agost, no? Que potser
sí.
fa més mandret anar pel carrer i sentir
sí.
que no pares de suar i bueno, és el que hi ha,
sí.
no?
Però mira, ara he confirmat, és costa adriàtica, eh? Ja és mar Adriàtic, per tant ja és una altra Itàlia. És que és una altra Itàlia que potser no és clar, no sé, tan mediterrània, no? Ja és una altra història.
Clar.
Bueno, jo m'apunto amb la Gemma, m'apunto. Anem, Gemma!
Jo també m'hi sumo al viatge, eh? Si tinc un lloc a la maleta, m'hi colo.
I tant, ja hi som.
Molt bé, doncs per últim tenim l'àudio diari de la Maria, que ens fa actualització i que ens contesta la pregunta.
A veure com té la picada, que ahir ens deia que li havia picat algun bitxo i tenia el peu inflat.
A veure.
Bon dia, Albert, per vacances.
S'ha de venir mal.
Ja hem arrencat des de Pontevedra i avui arribarem fins a Caldes de Rei. Tenim per davant uns 20-22 quilòmetres, però anem a bon ritme. Les picades, bé, almenys no han anat a més. No m'han picat més, però haig estat tota l'estona pendent de posar-me la pomada, antihistamínics, en fi, tot sigui això.
Ens n'alegrem.
Vinga, la pregunta d'avui, on ens agradaria estar? Jo, personalment, ara, qualsevol lloc on no hagués de caminar. Fer un massatge i on no hagués de fer absolutament res. Clar. Em serveix qualsevol espai del planeta Terra on sigui aquesta situació. El Martín opina que Nova York. No sé, jo em sembla que em canso una mica més. Però, de gustos, ja sabeu. Bon dia.
Home. Mira, estava buscant Caldes de Rei i això està el més apropet conegut. I a prop és un dir, però el més a prop conegut és Villagarcía de Arousa, que potser ho tenim més en ment, no? Sí. Doncs això, estem en localització Pontevedra, Caldes de Rei. Molt bé, cap allà van. Que xulo.
Doncs res, a veure el dilluns per on van, perquè clar, el cap de setmana no tindrem notícies.
És veritat, haurà avançat molt, no?
Haurà avançat.
Vamos.
Ens haurà de fer el resum del cap de setmana.
A les portes de Santiago la tindrem ja. Déu-n'hi-do.
Sí,
molt bé.
Sí.
Doncs vinga.
Doncs,
sí,
fins aquí els àudios que ens han enviat fins ara. Seguirem atents i al final del programa, si de cas, ja els posarem.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Aina. Fins ara mateix.
Fins ara, gràcies.
Doncs vinga, el que fem és escoltar com està la situació turística, concretament a Badalona. A Badalona els hem encarregat aquest reportatge al voltant del tema del dia del turisme i clar, ells pateixen, estan patint el que és el turisme de masses i ho pateixen en el preu dels allotjaments en aquests llocs, en aquestes poblacions, sobretot que estan en ciutats limítrofs amb Barcelona, que estan al voltant de Barcelona, no? I ha fet doncs que pugin el preu dels allotjaments, no només turístics, i també doncs ha revolucionat en negatiu, segurament, el que és el tema de l'habitatge pels autòctons. En tot cas, ens ho expliquen des de Badalona Comunicació i ens ho explica el company Mateo Cachipuendo.
Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts d'ells acaben fent nit o passant part de les seves vacances a només 10 quilòmetres de la capital, a Badalona. La ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat de Barcelona. Una realitat que han descobert turistes internacionals com la Pilar, la Tània o la Lea, que coincideixen a destacar les bones connexions de transport, uns preus més assequibles i unes platges menys massificades com alguns dels principals atractius del municipi.
Me gusta mucho pues, la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
De fet, m'estic quedant a Barcelona, però venim aquí perquè la platja és millor. Hi ha menys persones i l'aigua està més neta.
Però Badalona no només atrau visitants internacionals. També s'ha convertit en una destinació habitual per a molts veïns de l'àrea metropolitana. Persones com en Salvador o en Robert hi arriben buscant el mateix, una escapada a tocar de casa.
Me encanta mucho la playa aquí de Badalona porque queda el transporte. Vengo de Barcelona en el tren, salgo del tren y me queda la playa cerquita, que no tengo que andar mucho lejos.
Esta realmente es como la cuarta vez que vengo, tercera vez que vengo y me ha parecido como muy bien en el sentido de como la gente que hay, la calidad de gente que hay, se siente un ambiente bien, familiar y porque se puede aquí traer a los perros también, es como una playa para los perros, entonces pues también puedes pasarla bien con tus animales aquí y bueno, pues eso también es lo que nos llama la atención porque tenemos dos perros en casa y nos gusta salir con ellos, pues como no en todas las playas dejan, pues mira. Y pues nos queda cerca también, nos parece como muy asequible a nuestro pueblo. Entonces por eso es más que todo vengo. También la playa es como limpia, realmente, la arena está bien, no como en otras playas.
I és que la platja és, sens dubte, el gran reclam. Però no és l'únic. La sensació d'amplitud, la tranquil·litat, la facilitat per arribar-hi i un passeig marítim on al llarg del dia fan que molts escollin Badalona tot i viure en altres municipis. La Jawa i la Jabu de Sabadell en són un exemple. Aprofiten els dies d'estiu per venir a la ciutat, gaudir de la platja i acabar la jornada passejant per la Rambla.
Venim a la platja de Badalona perquè a la platja de Barcelona hi ha molta gent i pues, com volem canviar d'aire, saps?
És que hi ha molta gent, és molt, molt excessiu. No, hi ha, no, no tens ni lloc per posar la toalla. Si, si vols posar la toalla, et has de posar molt al costat d'una altra persona i és com que estàs invadint la seva privacitat també, saps? Solem venir a l'estiu. A l'hivern venim una vegada, dues vegades, però no molt. Venim preparades amb el menjar, fem un pica-pica, ens fiquem a l'aigua i després ja, si ens cansem, donem una volta per aquí i ens anem cap a casa ja.
Aquest moviment de visitants també es nota als hotels de la ciutat. El sector assegura que cada gran esdeveniment que acull Barcelona acaba tenint un impacte directe sobre Badalona. Congressos, concerts o cites internacionals fan augmentar l'ocupació hotelera, convertint la ciutat en una alternativa per allotjar-se molt a prop de la capital. Però Badalona també genera el seu propi atractiu. Aquest setembre la ciutat acollirà la Supercopa Endesa de bàsquet, un esdeveniment que els hotelers com en Jordi Batet, director de l'Hotel Marina Badalona, confien a mantenir la gran ocupació, allargant així la temporada més enllà dels mesos d'estiu.
El setembre sempre és un molt bon mes, al igual que el mes de juny, on es mesclen d'alguna manera d'una manera molt important el client corporatiu i el client vacacional. I el setembre és un d'aquests mesos. I si a sobre en tenim la Supercopa de pel mig, doncs serà important també per la ciutat de Badalona i per els hotels de Badalona.
El sector hoteler, però, també segueix de prop la regulació dels habitatges d'ús turístic, un debat sobre el qual en Iago Camps, director de l'hotel Badalona Tower, ja en té una opinió clara.
La nostra opinió és que hi ha lloc per tothom, el que passa és que ha d'haver la mateixa regulació per tothom. Vull dir, el que estem nosaltres en contra és de l'oferta de pisos turístics no legals, no? Que no compleixen la normativa ni les normes fiscals.
Alguns expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrellotjades durant dies o setmanes. Una realitat que badalonins com en César i l'Aina asseguren que també es reflecteix en el mercat immobiliari.
Moltes immobiliàries ens diuen que la majoria de gent que compra pis per Badalona són turistes. Turistes europeus que amb els sous d'allà venen aquí i agafen pisos per aquí. La zona on vivia abans, Montigalà, tenia un veí que sí que alquilava molt per turistes i que va... però no només l'estiu, és veritat, sí, m'estic recordant que no només l'estiu, sinó era tot l'any que a aquella casa cada fin de o cada setmana hi havia gent nova. Turistes, o sigui, cada setmana hi havia turistes, no?
Al final els preus són més econòmics aquí a Barcelona, al final al centre de Barcelona tampoc s'hi pot estar al Raval, per anar i a l'hotel no l'agafes, i els preus de la família són impossibles, igual que a Gràcia. Per tant, per estar un hostal a Gràcia vens aquí a Badalona.
El parc, per exemple, de Cansolella es diu, no? El
sí,
allà... sí, és molt bonic. Jo ja jugava molt de petit, i és un parc molt bonic, molt bonic. Aquest us recomano, per exemple. La muntanya de Montigalà m'encanta, també ja el personal, perquè jo vivia per aquella zona abans, llavors aquella muntanyeta, fer una excursió per allà, per darrere, mirar les vistes des de la creu de Montigalà és molt bonic també.
I venir al centre, les cases unifamiliars del centre d'un poble pescador, a mi m'agrada molt.
Tot i que Barcelona continua sent el motor principal turístic, Badalona ha sabut trobar el seu espai. No competeix amb la capital pels grans monuments ni pels milions de visitants, però ofereix allò que molts turistes valoren cada vegada més quan acaben les visites: tranquil·litat, platges obertes, bones comunicacions y un ritmo muy diferente de vida del de la gran ciudad.
Cuando salgo también hay muchos restaurantes, no está tan llena, o sea, pienso que en estas épocas del año la Barceloneta y todas esas playas que son más famosas se ponen muy, muy llenas, entonces me siento más segura dejando mis cosas aquí en Badalona.
Que el que quiera venir aquí también puede venir aquí, que ya cuando venga lo prueba y sigue... seguirá repitiendo, volver aquí.
Que sí, es como un buen lugar, Badalona, para que se vayan un poquito del caos de Barcelona.
Passejar la Rambla és superbonic. També els carrers que hi ha
amunt de la Rambla hi ha carrerons molt bonics i bones tendes i m'agrada molt aquesta zona.
Les vacances no sempre consisteixen a descobrir grans monuments. De vegades també passen per trobar un lloc on desconnectar després d'un dia intens. I és aquí on Badalona sembla haver trobat el seu paper. No com a substitut de Barcelona, sinó com una ciutat que complementa l'experiència de molts visitants i que per alguns acaba convertint-se en un dels millors records del viatge.
Fantàstic reportatge que ens apropa cap a la realitat turística de Badalona a través del company Mateo Cachipuendo Baca de Badalona Comunicació. Moltíssimes gràcies. Una altra emissora que també se'ns incorpora a l'antena de l'Obert per Vacances. I qui ja està més que incorporat des del dia zero, minut zero, és el Manel Ferrer de Premià. Ara hi anem. Jo m'imagino el Manel, si va vestit com cal per fer arqueologia, amb un salacot, una barret d'aquests durs, que no li caigui cap pedra al cap. I és que avui es proposen això, des de Premià Mèdia, anar a descobrir tresors arqueològics, els més importants del Maresme. Anem a l'Espai Ferrarons, això és la sala annexa del Museu Romà, i allí, us anem allí perquè aquest estiu ens expliquen que organitzen tallers i activitats per descobrir com vivien els romans. Vinga, Manel Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Que teniu Museu Romà, també. Teniu Museu Romà.
Sí, tenim Museu Romà i, de fet, tenim tècnics i tècniques del Museu Romà. Avui ens acompanya l'Ariadna Rodríguez Montfulleda i és tècnica dels Museus de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Núria, ja et desvello la primera trampa que deies tu en aquesta presentació. No vaig vestit per fer arqueologia ni una mica,
Jo esperava la foto, no gens?
No, gens. Et diria que gens. Aniria més per anar a un festival, potser d'estiu, que per anar a fer arqueologia, segurament. Però bé, sóc aventurer, això sí que ho porto. Escolta, comencem pel principi, Ariadna, perquè estem en aquest espai Ferrarons. Quin és el paper que juga aquest espai, que és prou nou, dins de, doncs, de tot aquest cercle del Museu Romà de Premià?
Bueno, l'Espai Ferrarons és un espai d'acollida del Museu Romà, és un espai on fem els tallers didàctics per les famílies, també tenim una exposició sobre l'arqueologia Premià de Mar, que no es limita al Museu Romà, i també és un refugi climàtic.
De fet, deia ara la nostra companya, la Núria, que és un dels jaciments més importants del Maresme, podríem dir segurament que de Catalunya i de tot l'estat espanyol, segurament, no?
Sí, és un dels jaciments doncs, més espectaculars perquè és un edifici octogonal que no té cap igual a Catalunya com a mínim i a l'Estat hi ha un exemple igual i a Itàlia hi ha un altre així que és únic.
De fet, hem d'explicar a Núria també, la gent que ens estigui escoltant des de casa, que aquest jaciment romà el va descobrir, o un dels seus descobridors era un dels tècnics dels museus de Premià de Mar, no?
Exacte, era el Ramon Coy, que s'ha jubilat recentment, que era el tècnic arqueòleg i el company del museu que portava el Museu Romà.
I com us ho va explicar? Suposo que això és la típica batalleta que segur que us ha explicat en moltes ocasions. Com va ser aquesta descoberta o en quin moment de la seva vida va arribar a trobar això?
Bé, això es va trobar en una excavació preventiva. S'estaven fent unes obres d'uns col·lectors aquí, quan s'estava reurbanitzant, que s'estava urbanitzant la zona l'any 99, principis del 2000, i bé, ja se sabia que en aquesta zona podien sortir restes i efectivament van sortir van començar a sortir les primeres restes en aquesta època, és quan es va descobrir, i a finals del 2000 va sortir a la planta octogonal, que és el jaciment tan espectacular que veiem ara.
Per tant, és una cosa prou recent i prou nova, no? Podríem dir, si ho comparem amb altres jaciments, la descoberta i la posada en marxa és prou actual, no? Prou moderna.
Exacte, sí, és prou moderna. De fet, la remodelació que veieu actualment és del 2023, però bé, aquest jaciment té més història perquè l'inici és l'any 69 quan es descobreix la part urbana del jaciment, o sigui, el nucli residencial i el mosaic romà que ara mateix tenim exposat.
Núria, no sé si tens alguna pregunta per la nostra convidada.
Ostres, és que sí, mira, tiraré cap a casa, és que clar, aquí de Museu Romà també en tenim i restes romanes i patrimoni i tot això. Teniu relació amb Tarragona?
Bé, totals, tot forma part de, estan connectats amb una xarxa, i tots els tots els arqueòlegs ens coneixem i bueno, més o menys doncs som del mateix període, així que que sí.
Per tant, és
ja
això,
vincle, ja vincle.
Moltes vegades és això, hi ha xarxa museística, no? Per no només per museus en general, sinó per activitat, per exemple, els museus que tenen a veure amb el port acostumen a estar també interrelacionats i en fi, molt bé.
De fet, hem de dir, i ara l'Ariadna ho dèiem fora de micro, que hi ha moltíssima gent que viu a Premià de Mar i no en té ni idea de que això existeix.
Exacte, és un gran desconegut, però bé, a poc a poc doncs, anem fent reforç de comunicació i anem explicant al públic doncs, que té un museu i unes restes espectaculars totalment a l'abast i que són visitables durant tot l'any.
Molt bé, de fet, tot plegat forma part, la visita que avui estem fent, també aquesta entrevista, d'una excusa per parlar d'una activitat que tindrà lloc aquest diumenge.
Exacte, és l'activitat Fem d'Arqueòlegs, que és una activitat familiar a partir dels 6 anys, on els nens i les seves famílies doncs, han de fer una excavació estratigràfica i han de buscar els objectes que estan excavats, els objectes arqueològics, i apuntar-los en el seu quadern d'arqueòleg.
Hem de dir que nosaltres hem pogut veure aquest material perquè ja l'estan preparant i és de veritat això, és a dir, que cal aquí una tècnica.
Exacte, sí, és una excavació en quadrícula amb les seves eines, amb el seu palatí, amb el seu pinzell, si cal, i amb el seu quadern de notes, que per documentar amb un arqueòleg és bàsic.
Amb tot plegat, parlant del Museu Romà, que el tenim aquí, just aquí sota, perquè està sota terra, per tant, té una entrada gairebé, podríem dir, com la d'un metro, no? És a dir, que hem de baixar cap a baix una miqueta i no hi ha cobertura, que jo crec que això és un benefici també, Núria, no? Perquè així la gent es desconnecta totalment i estan totalment fent aquesta visita plena i conscient. Hem de dir que també és un espai tecnològicament molt ben equipat, no? I de fet tenim aquesta reconstrucció d'aquest jaciment que jo crec que ens posa també de pioners, o si més no, dels primers en el rànquing en quant a tota aquesta digitalització.
Exacte. Es va fer el museu va obrir el 2015 amb una visita normal, o sigui que tu podies visitar el jaciment, però a partir del 2023 ja pots fer la visita immersiva, que tu a través d'un àudio i d'unes pantalles i amb un ambient fosc vas seguint doncs, totes les explicacions que et fa el Dominus i que et fan els diversos personatges per tot el jaciment. A més, allà t'explica molt bé les tres fases del jaciment i amb aquest tipus de museïtzació s'entén perfectament.
De fet, Núria, hem de dir que teniu fins un gegant, que qui vingui a veure l'Espai Ferrerons està aquí, aquest gegant, que també surt en ocasions contades, no?, i forma part també de la cultura popular de Premià.
Exacte, és el Primulus.
Que existeix aquesta persona. Jo, aquest senyor, a mi m'han dit, gent que viu aquí a Premià de Mar, ara potser em dirà la nostra convidada que és mentida, però que aquest senyor es basa en un home real, la vida real.
Sí, hi ha un document del segle X que anomena un tal Primulus, un Dominus que es deia Primulus, i que es pensa que aquest nom, que Darín va arribar al nom de Premià.
Doncs fixa't tu si passen coses. Digues, Núria.
M'ha cridat moltíssim l'atenció, estic veient imatges, m'he connectat i clar, i busques i trobes, no?, Can Ferrerons. Em crida molt l'atenció que sigui això subterrani, perquè estem acostumats a jaciments i a reconstruccions de viles a l'aire lliure, i el fet que estigui cobert, no sé per què és, si és que ja es va decidir així expressament per protegir-lo o simplement l'edifici estava fet i us vau trobar.
Doncs aquesta és la raó per la qual s'hagi conservat parets fins a 2,5 metres, que això és una rara avis, no es troba perquè normalment, clar, un jaciment tan antic es destrueix. Llavors, el fet que hi hagin, que estigui enterrat és perquè el nivell de circulació romà és molt més baix i amb l'aigua de les rieres es va anar cobrint de fang, de terra, que va protegir, i aquest fang i aquesta terra va protegir les parets del jaciment i tot el jaciment. Per tant, és una sort que ens ho haguem trobat. Així. I aleshores el que es va fer en la construcció, quan es van trobar les restes del 2000, va ser fer un calaix, o sigui, va ser cobrir-ho per protegir precisament aquestes restes i que no es malmetessin.
Escolta, perquè em sembla idea, perquè sembla bastant enorme en el sentit que es representa que és el jaciment, o sigui, són les restes d'una vila, i això vol dir, no? Si ho estic llegint bé i veiem bé, vol dir, doncs, tant espais d'ús comú, com serien certes termes, com espais d'habitacle, com també llocs d'enterrament. Veig que heu trobat també ossos. En fi, que és molt gran i que hi ha molts espais, no?
Sí, bueno, aquesta, particularment l'espai que hem trobat, és del segle V. Al segle V aquest espai estava destinat era un pavelló de rebre. Un pavelló de rebre, traduït al llenguatge actual, és una sala de festes.
Ah, llavors... Mira, ja venies ben vestit, Manel.
Sí, sí, mira, veus, al final estava tot lligat.
Exacte, era un lloc on el Dominus doncs rebia els seus convidats, feia, hi havia cant, hi havia ball, hi havia banquets, etcètera, hi havia unes petites termes on es podien banyar, on es podien allotjar, i la vila romana, o sigui, on residia el senyor, estava més a baix, on es van trobar les primeres restes l'any 69. I bé, el que passa és que al llarg del temps, quan es construeix això al segle V, l'imperi romà ja està caient pràcticament, i quan arriba el tombant de segle, passa d'una sala de festes a ser un lloc doncs, on es feia vi, on hi havia una premsa amb vi, on s'amagatzaven les dòlies, en les termes es converteix en una habitació, i després la fase ja final del segle VI, segle VII, ja sí que hi ha enterraments, perquè ja s'abandona totalment aquests usos i es torna un cementiri.
I tot això que dius són dues diferents estrats, en diferents nivells ho heu trobat.
Exacte, sí, diferents fases d'ocupació. Sí.
Dues coses, abans que se'ns acabi el temps, molt ràpides, que hem de dir, perquè estem parlant d'aquest taller d'aquest diumenge, però en teniu encara un altre programat en aquest mes d'agost que encara queda, que just estem començant.
Exacte, el diumenge dia 16 es farà un taller per construir, construeix el teu rellotge de sol romà. Mm-hmm. Es construeix un rellotge de sol portàtil. Sí, que això és la, a més es fa amb una s'imita una rèplica d'un rellotge de sol portàtil que romà que es va trobar a Alemanya. Uh-huh. i els visitants els podran fer la seva rèplica.
Molt bé. I hem de dir també que no és l'únic museu que tenim a Premià de Mar, és a dir, que si algú s'anima a conèixer els museus de Premià de Mar, hi ha més opcions aquí, eh?
Exacte, bueno, ara el Museu de l'Estampació actualment està tancat, l'estem reformant perquè es pugui tornar a visitar aviat, però on també podem conèixer Can Manent, l'espai de Can Manent.
Uh-huh. Per tant, ja ho sabeu, tenim la Casa de la Festa, tenim també el Museu de l'Estampació, que el tenim doncs preparant-se i modernitzant-se, i aquest museu romà que podeu visitar amb aquestes activitats que avui us hem explicat aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, Núria, no tens excusa, sí, sí, per venir a veure'm a Premià de Mar.
No, sí, he de venir, sí que vindré. Perquè jo amb aquestes col·leccions és que m'agrada molt el que estic veient. Escolta, me queda una últimíssima pregunta. De tot el que estic veient, de totes les, no sé, monedes que he extret i que exposeu individualment, o restes d'ossos, no?, de persones enterrades i tot això, o ceràmica, hi ha alguna peça que sigui extraordinària, important, que sigui la joia de la corona?
Sí. Una de les peces més importants és el miliari. El miliari eren les fites que marcaven les distàncies entre el punt on ens trobàvem fins a Roma, i estaven al llarg de la Via Augusta, que aquí doncs ara s'ha convertit en el camí del mig. En tenim un a Catalunya només, sabien, per aquesta zona s'havien trobat tres. Un era Arenys, que es va trobar fa molts anys i es va desaparèixer, l'altre està a Vilassar de Mar i encara es conserva, i l'altre és aquest.
Doncs mira, som exclusius també en això.
Del Maresme.
Ah, del Maresme, sí, sí.
Del Maresme, si a Tarragona sí que en tenen, en tenen molts.
Nois, doncs moltíssimes gràcies. Manel,
gràcies.
Moltes gràcies per aquest viatge a Premià un dia més. Una abraçada i bon cap de
gràcies,
setmana.
Gràcies també.
Molt bé, moltes gràcies.
Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
Des de Premià, amb qui connectem cada dia, amb el Manel Ferrer, marxem ara amb una petita píndola que ens du cap a Tortosa. Parlem de rutes de muntanya. És l'espai que us proposem els divendres per si heu d'organitzar-vos el cap de setmana i teniu ganes de caminar. En aquestes rutes de muntanya avui ens duen cap al Parc Natural dels Ports, un dels grans tresors de les Terres de l'Ebre, però també, diuen, un dels més desconeguts. Des de Ràdio Tortosa, el company David Benito ens convida a descobrir-lo. Així que prepareu-vos, agafeu la motxilla, lligueu-vos bé les xiruques, que fem una ruta sonora per conèixer les activitats del Parc Natural dels Ports.
Avui volem parlar d'un dels espais naturals de Catalunya segurament més desconegut, el Parc Natural dels Ports, un massís espectacular situat entre les Terres de l'Ebre, Aragó i el País Valencià, que amaga boscos immensos, cingleres, barrancs, fauna salvatge i alguns dels paisatges més impressionants de Catalunya. Avui descobrim què fan tan especial aquest espai natural. Coneixem un projecte que treballa perquè la gent el descobreixi d'una manera diferent i us proposarem tres rutes per gaudir-ne. El Parc Natural dels Ports va ser declarat Parc Natural l'any 2001 i ocupa més de 35.000 hectàrees. El seu punt més elevat és Montcaro, a 1.442 metres d'altitud. És un espai de gran valor ecològic i conviuen centenars d'espècies vegetals i animals, entre les quals la cabra hispànica, els voltors o les àguiles. Però més enllà de la biodiversitat, els ports també són un espai per aprendre, descobrir i viure la natura. I precisament amb aquesta idea va néixer Educaports. Jordi Sidera és un dels impulsors.
A Educaports el que fem és donar a conèixer principalment el parc natural dels ports d'una manera més educativa a partir de diferents activitats, que ja puguen ser públic familiar o públic més per a xiquets o per a adults, en activitats de senderisme interpretatiu, activitats també de gincames, d'orientació, i estem situats més a la part de la zona de Caro, la part del Mascà, on allí a partir del refugi a la UEC surten diferents itineraris i totes les activitats que nosaltres proposem.
Les activitats d'Educaports estan pensades perquè qualsevol persona pugui descobrir aquest entorn, tant si es fa en família, amb infants, com si es fa amb grups escolars o excursionistes amb més experiència. Les rutes interpretatives, les gincames o les colònies escolars tenen un objectiu molt clar: entendre el paisatge i aprendre a respectar-lo. I moltes d'aquestes activitats tenen un punt de partida molt especial.
Sí, el refugi de la UEC, de la zona de Caro, dels ports, lo portem nosaltres, tant d'Educaports com el refugi. Allí podem disposar també de zona d'acampada, de zones de campers, també disposem de 40 llits, de tot el que és també la gastronomia que oferim des del refugi, tant menjars com dinars com esmorzars, i a part també de l'empresa Educaports patrocinem tot el que són les activitats més educatives, familiars, de lleure, i de que puguem passar un bon matí, ja sigui una família, un grup d'adults o un grup de xiquets, com a les nostres colònies escolars.
Aquest refugi, situat molt a prop de Montcaro, és molt més que un lloc on dormir. És un espai ideal per començar excursions, recuperar forces després d'una ruta o passar-hi un cap de setmana envoltat de natura. I ara que ja coneixem aquest punt de partida, us proposem tres rutes per descobrir els ports.
M'agrada dir el que dic, m'agrada fer el que faig, m'agrada ser com sóc i m'agrada anar on vaig, m'agrada l'aigua clara i el xocolat espès, tu saps com a mi m'agrada.
La primera és perfecta per anar-hi amb nens o simplement buscar una excusa tranquil·la.
Primer que tot, jo em cenyiria a les rutes que ofereixen des del Parc Natural, on hi ha diferents punts d'àrees de lleure, que es diuen, i allí surten diferents alternatives. A la zona del Mascà, per exemple, surt una que és per la de la Barcina, ¿vale?, que surt, està molt ben explicada, són 3 quilometrets, és una ruta lineal d'un nivell de dificultat molt fàcil. I després també es pot pujar fins al cim de Caro, que és el punt més elevat de tota la província de Tarragona, en 1.442 metres.
I això també seria fàcil per a fer en família.
Està també, perquè per arribar al cim de Caro es pot arribar en cotxe, i llavors se pot adaptar també la dificultat, si vols pujar fins al cim, o deixar el cotxe al que és el punt de la Barcina, on compta l'excursió, i després pujar fins al cim de Caro, que serien un quilometret més en uns 80 de desnivell.
És una excursió assequible, molt poc desnivell i envoltada d'un paisatge espectacular. I si encara us queden forces, sempre podeu completar-la pujant fins al cim de Montcaro, des d'on les vistes sobre les Terres de l'Ebre són impressionants. Si, en canvi, ja esteu acostumats a caminar però no busqueu una gran travessa, hi ha una altra proposta molt interessant.
Jo la que recomanaria és, per exemple, la que surt tant del refugi de la UEC, dels ports. És una ruta que també va fins al cim de Caro, una ruta circular d'uns 10 quilòmetres, entre 9 i 10 quilòmetres, en uns 400 metres de desnivell positiu. És la ruta que es diu Pallès Caro, ¿vale? És una ruta on té unes vistes panoràmiques tant de la Vall de l'Ebre com la vall interior del massís espectaculars. Arribes fins a la punta de Caro i després baixes per una sendera d'un nivell de dificultat entre baix i moderat fins a una altra vegada al punt on has deixat el cotxe, que podria ser el refugi de la UEC.
Una ruta circular amb grans panoràmiques sobre la Vall de l'Ebre i que, a diferència d'altres espais naturals molt coneguts, continua sent poc massificada. Això és precisament un dels grans atractius dels ports. Encara és possible caminar durant molta estona sense trobar pràcticament ningú. I pels excursionistes més experimentats també hi ha opcions espectaculars.
Llavors, dins del Parc Natural dels Ports, dins d'aquestes 35.000 hectàrees que trobem, trobem diferents rutes que estan marcades en GR o la ruta Estels del Sud, on pots anar d'un refugi a un altre, vale? Pues des del nostre refugi a la UEC, al refugi Fontferrera, que se troba a la part de la Sénia, a la part de Fredes, o, per exemple, a Beseit. Llavors són rutes d'uns 20-25 quilòmetres en uns 800-1200 desnivell, on pots fer itineraris d'anar dormint per diferents refugis, una rotllo travessa, i poder conèixer més el port en aquella profunditat, no?
Una travessa exigent que permet descobrir els massís passant d'un refugi a un altre i coneixent algun dels racons més salvatge dels ports. Però abans de caminar cal preparar bé qualsevol excursió.
Primer que tot, el que es recomana sempre és mirar la meteorologia, no? Tindré una mica específic quin temps farà, què pot previndre, si pot vindre pluja, vent, temperatures, les hores de llum també, no és el mateix a l'estiu que a l'hivern, també a l'estiu s'ha de tindre molt en compte tot el tema de la calor, principalment també tots aquells aspectes pel risc d'incendi que estem patint actualment, i després a nivell de material, doncs, un calçat de muntanya. A la motxilla sempre porta aigua, menjar, es pot posar una mica de botiquín en la seva manta tèrmica i el que són mòbils carregats, bateries, per poder accedir a aquella ruta que t'has descarregat en aplicacions com el Wikiloc.
Són recomanacions bàsiques, però imprescindibles. Consultar el temps, portar aigua suficient, un bon calçat i respectar sempre l'entorn. I aquest és un dels valors que Educaports intenta transmetre, especialment als més petits.
Nosaltres també fem colònies d'estiu, fem colònies escolars, on hi ha des de molt petits, agafem un públic molt xiquet, de xiquets de 6 a 14 anys, fem molt èmfasi al cuidado a l'entorn, a tot el que és el patrimoni natural, cultural, històric, fent activitats d'educació ambiental. Estem durant 5 dies en aquestes colònies també remarcant en aquests xiquets tot el valor que trobem i les indicacions que han de seguir, i a part en totes les activitats familiars o per adults també sempre intentem a conscienciar, no?, i que aquella gent que vingui dins d'un parc natural sigui conscient del que troba i del que ha de fer.
Cada vegada hi ha més persones que visiten espais naturals i això fa més important encara conscienciar sobre la necessitat de conservar-los. Els ports continuen sent un dels grans desconeguts del nostre país.
És el gran patrimoni desconegut. Al final aquí tenim cims de 1.000, 1.400 metres, tenim 35.000 hectàrees, tenim un paisatge molt abrupte, un ecosistema molt divers, i me dono compte que tant la gent de Terres de l'Ebre com gent del Camp de Tarragona no ho coneix, molt menys els de Barcelona, i sempre que estem rebent gent aquí flipen, se queden al·lucinats de tot el que trobem i del que està totalment desconegut, no? I per algunes parts, pues, també que et fiques a caminar i no estan no senyalitzats aquells camins o aquells senders, o és molt a la vegada perdedor.
Potser aquest desconeixement és, en part, la que encara permet gaudir d'un paisatge tranquil, lluny de les grans aglomeracions. Però també és un repte, donar-lo a conèixer sense perdre la seva essència. I precisament per això projectes com Educaports són tan importants. Els ports són molt més que un parc natural. Són un espai on conviuen patrimoni natural, esport, educació ambiental i tranquil·litat. Tant si busqueu una excursió familiar, una ruta exigent o simplement desconnecta de la rutina, aquest massís ofereix opcions per a tots els públics. Això sí, recordeu que la millor manera de gaudir dels ports és respectant-los, mantenint els camins nets, seguint les indicacions i preservant aquest entorn perquè les futures generacions també el puguen descobrir. Gràcies per acompanyar-nos en este recorregut pel Parc Natural dels Ports. Us convidem a descobrir.
Un reportatge molt, molt interessant i molt llaminer que ens han fet arribar des de Ràdio Tortosa el nostre company David Benito sobre el Parc Natural dels Ports, un dels parcs naturals que es veuran afectats durant aquests propers dies pel tema de l'eclipsi. Per tant, no seria bon moment aquests dies per descobrir el Parc Natural dels Ports. Espereu-vos que hagi passat el dia 12 d'agost i llavors cap problema. Gràcies al David de Ràdio Tortosa. Seguim endavant i encara tenim una miqueta de temps, em diuen que sí, per fer recomanacions d'estiu. És aquest píndola que anomenem abans de que s'acabi l'estiu i que ve a ser com a allò, una recomanació per aprofitar el temps per fer durant l'estiu aquelles coses que no hem pogut fer durant o que no podem fer durant tot l'any perquè anem més de bòlit. Us hem recomanat sèries per veure, llibres per llegir, jocs de taula i videojocs per jugar, i avui toca parlar de les pel·lícules de cinema, aquelles pel·lis que, a més, per durada, no? Jo crec que podem aprofitar aquests dies per veure. Ens ho recomanen, de fet, tot un expert, el company Adrià Jurado, en aquest cas des de Radio Ciutat de Tarragona.
Molt bones, amics i amigues de l'Obert per Vacances. Avui parlem de cinema. per fer-ho encara més el tema us porto 5 pel·lícules dels països catalans, en català o bilingües, que fan estiu, que fan que puguem anar-les a veure a la fresca o a casa, fresquets amb l'aire condicionat i un gelat. I he ordenat aquestes pel·lícules de la que menys gust estiu té per mi fins la que més en té. I sobretot són, com us deia, pel·lícules amb, pràcticament en català o bilingües, que recordem que podem veure grans films fets a casa nostra i en la nostra llengua i que, a més, no sempre són coses de festivals, que fem cinema molt bo en tots els aspectes. Però bé, que m'enrotllo. Anem al tema.
Usted es modista, ¿verdad?
Más o menos.
Es que mi hija es festera este año y necesita un vestido.
Yo ya tengo mucho trabajo.
No quiero que lo haga usted, señora Teresa. Lo voy a hacer yo.
¿Pero tú sabes coser?
Sí. Era mi profesión en mi país.
¿A Sanata compraría el moro?
Yo diría que es más de pakistanés.
Preferiría que viese Sanata que la marina.
Pues la abuela era una buena clienta.
¿Qué Dios?
Mira que no era comprarle al moro. A saber d'on trau eixa la fruita.
D'on l'ha de traure, mare? D'on l'ha de traure? De dalt dels arbres, com tot el món.
I com escoltàvem en el tràiler de la pel·lícula, comencem la primera pel·lícula i ens traslladem a un poble del País Valencià. Aquesta pel·lícula és L'àvia i el foraster. I és que l'Enric, que vivia a Manchester, torna al seu poble després de la mort de la seva àvia Teresa. Allà descobreix la relació tan especial que ella mantenia amb en Samir, el fruiter pakistanès del poble que abans havia estat sastre al seu país. Aquest retorn farà que es replantegi moltes coses. La relació amb la seva família, els prejudicis del poble i també cap a on va la seva pròpia vida. No és una pel·lícula d'estiu en el sentit més clàssic, però sí que és una pel·lícula que ens recorda molt, sobretot aquests pobles que tant tornem sovint durant els estius a veure i que tracta temes tan profuns com el despoblament, aquest retorn i també sobre una cosa tan vigent, malauradament, que és el racisme. Si us ha picat la curiositat sobre aquest film, la teniu gratuïtament a 3CAT. Anem amb la següent pel·lícula.
Amb quin noi ballaves ahir?
Vicenzo.
Qui era?
Ballar i el que no és ballar.
Vicenzo, què hi va?
Pues després.
¿Cómo?
Que se parece si no pasa nada.
No, no estaba desaparecida, estaba en casa.
A ver si empiezas a pensar un poquito. ¿Tens
algún problema? Pues parla amb mi, ¿no?
No, no tinc cap. ¿Tú me pagarías una escuela a Barcelona?
¿Qué me escuela aquí?
Que no se puede hacer res en este puto pueblo de merda.
Estic fent tot per mi. Ha estat un any molt dur. Per fi ho he aconseguit. Jo ja no pense, jo ja no pense, jo ja no pense en tu. I no busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu.
I continuem al País Valencià i parlem de primers petons, primeres vegades, un tema que veurem que és recurrent a les pel·lícules d'estiu. I és que parlem del film de La Innocència, un llargmetratge dirigit per Lucía Alemany. En aquest film, la protagonista és la Liz, una adolescent que somia en convertir-se en artista de circ i marxar del seu poble natal. Però abans viu un estiu com qualsevol altre, tardes amb les amigues, un nòvio que els pares no aprovarien, les festes del poble, fins que una notícia inesperada fa que aquell estiu deixi de ser tan innocent. És una pel·lícula molt natural, molt realista, que retracta perfectament aquesta adolescència de poble que molts hem viscut o hem conegut de ben a prop. Sens dubte, en el meu rànquing de pel·lícula que fa més estiu no estaria a dalt de tot, com bé la ubiqueu en la segona posició, però sens dubte no us la podeu perdre. La trobareu a la plataforma gratuïta de Radio Televisió Espanyola.
Estos días, cuando tenía ganas de hacer un crampa, me inventé una cosa. Haz como yo, ponte la mano en el culo.
¿Y qué?
Espera, espera, hay que esperar.
Oye, parecemos gilipollas, ¿eh?
Espera un poco, si no, no funciona. Ahora, ¿notas como hormigas? Como un cosquillo en la mano.
Sí.
Eso es que la mano se está quedando sin sangre. Si esperamos un poco, al final es como si no fuese tu mano. Y es como si te hiciese la paja otra persona. Por ejemplo, Berta. Es como haces un crampa, ¿entiendes?
I fins aquí aquesta secció de recomanacions de cinema d'estiu. N'hi ha moltes pel·lícules més, algunes també de les Illes Balears, però no m'hi cabien més, només n'hi havia 5. Així que espero que gaudiu, i que sobretot gaudiu d'aquest estiu també fora de prop de les pantalles. Que vagi molt bé.
Doncs ens ha quedat curts, ja veieu que fora de temps estem ja, però tenim ganes de més recomanacions, de més pel·lícules, i li agraïm moltíssim a l'Adrià Jurado, company de Radio Ciutat de Tarragona, tot un especialista en cinema, un loco pel cinema, que ens hagi portat aquestes recomanacions, no tant d'estiu, però ideals per veure l'estiu, i sobretot de cares bé, que això és el que ens interessa, eh? Pel·lícules, cinema que no és tan obvi o que no està tan... tant publicitat, per dir-ho així, però que té la seva història, la seva vàlua, i val la pena reivindicar-lo. Vinga, va, que en 10 minuts ja ens situem en el punt de les 11 i ara sí, és moment d'anar tancant el programa d'avui, i això és molt simbòlic. Després expliquem per què de moment el que fem és passar a temes d'agenda i per tant saludem la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, que perdo el guió, perdo les pestanyetes del guió i ara ja
no
el tinc aquí.
No passa res, ja tiro jo.
És que
no
ja
passa res.
No, que ho tinc. Perquè, vale, i a més, vale. Comencem amb un festival molt xulo que ens du cap a la Conca de Barberà, un festival de dansa, pot ser?
Doncs sí, al poble de les Piles, des d'avui fins diumenge, hi ha la 14a edició del Danseu Festival, que és una cita marcadíssima al calendari internacional dedicada a la dansa i les arts en moviment en un context molt concret, que és el context rural. I tenim les declaracions que ha parlat amb nosaltres l'Héctor Boada, que és el programador i coordinador artístic del Danseu, per explicar quina és la temàtica d'enguany.
El festival fa una proposta amb una programació de més de 20 companyies repartides en 14 espais, totes traçades sota un mateix concepte que proposem, que és com mires. Amb aquest concepte volem posar el focus a la mirada, en aquesta mirada que és viva, que és condicionada per molts factors i que la majoria de vegades és imprevisible. Volem posar consciència en aquest acte, que és l'acte de mirar, i apel·lar a aquesta responsabilitat.
És un festival molt, 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 molt xulo i que és bastant diferent. Dansa en un poble superpetitet, vull dir, però està molt guai, la veritat.
Dansa i territori. Sí, sí, us recomanem que ho aneu a veure. És espectacular, a les Piles, a la Conca de Barberà. Escolta, i ara a mi m'explota el cap. Estem parlant d'un concert a Tarragona en un lloc que no és massa habitual de fer concerts i, a més, gens d'aquest estil, punk i metal. A veure, explica'ns-ho, Lídia.
Doncs sí,
ha quedat clar.
Ha quedat claríssim el tipus de música del que estem parlant. I és que sí, es celebra el tercer Tarracorroten, que és un festival dedicat als estils punk, metal i que aposta per donar visibilitat a grups d'aquí del territori amb una programació reivindicativa juvenil.
El que passa és que té lloc a la Quinta de Sant Rafael, que sí, això és aquí part cosa... de la ciutat, que normalment es fan activitats per petits, activitats per família, llavors serà una mica com a raro.
Sí, sí, perquè organitzen juntament un grup que es diu Finger Bitter i l'Associació de Veïns de la Verge del Carme. Fan una fusió conjunta. I doncs tenim a l'Héctor Salmerón, que és un dels organitzadors del festival, que ens ha explicat el motiu, no, de per què això.
L'objectiu és demostrar com a la ciutat de Tarragona es poden fer coses d'aquest tipus. A través d'una barra autogestionada demostrem com els gèneres del metal, rock i el punk encara segueixen vius, així donant visibilitat també a la ciutat i el que pot arribar a demostrar.
Per demostrar que Tarragona no està morta, que a vegades diuen que aquí no passa res, que la gent jove no té res per fer, doncs sí, hi ha moltíssimes coses per fer, activitats i propostes impulsades per gent jove que doncs, fan l'oferta cultural de la ciutat.
Hi ha moltíssimes coses de fer, sí, i és un goig poder dir que encara, i això no només passa aquí a Tarragona, jo crec que arreu de Catalunya, és un goig poder dir que hi ha festes i activitats organitzades, com deia ara el tall de veu, no?, per entitats gairebé particulars, associacions de veïns, associacions de joves, simplement, que no hi ha l'administració pura i dura al darrere. Està molt bé, això. Vinga, Tarracorroten, tercera edició, aquí a Tarragona, dissabte, 7:15. I més enllà d'això, Santa Cecília?
Sí.
A Santa Cecília de Torreblanca, això és la població,
No, és el nom del,
ai,
de la...
Ai, callo. Digues tu, Lídia.
Doncs és a Pons, que és una població de la Noguera, un poble també superpetitet. Avui anem de poblacions petites, però propostes molt xules. Doncs que és la segona edició del Festival Zona Pons, que reivindica espais patrimonials amb una programació que uneix música, literatura i creació contemporània. I des de Radio Ciutat hem volgut destacar una activitat que és la de demà dissabte a les 9 del vespre, a tal com deies, a Santa Cecília de Torreblanca, que és el nom de l'ermita, que és una ermita romànica, crec, si no ho he mirat malament, i és una lectura de Zuró a càrrec de l'actor Carlos Cuevas, i després hi haurà un concert del Duet Alosa, que ja vindrà a Valls fa unes setmanes, així que és un grup que, bueno, un duet que ja coneixem i que està fent la seva gira del seu últim disc, i ja l'hem anat, jo he anat veient-lo per les diferents agendes que he anat organitzant, va apareixent per diferents localitats.
No tenen vacances tampoc, el Duet Alosa, van fent feina.
No.
Molt bé. Doncs molt xulo, també ens ve de gust molt aquestes petites, no?, petites actuacions en marcs allò xulos, marcs a la natura, marcs petits, poblacions allò entranyables, coses d'agenda cultural de proximitat. Molt bé, a Pons, en aquest cas. Fantàstic. Doncs ja està, Lídia, tres propostes de les moltíssimes que hi haurà d'agenda en tot el cap de setmana per tot Catalunya. Ens retrobem dilluns, dilluns més, sí?
Dilluns més.
Moda eclipsi, ja, gairebé dilluns.
Sí, ja, i tot el dia pensant en l'eclipsi,
sí,
no parem,
sí.
No parem.
Descansem el cap de setmana. Una abraçada, Lídia, gràcies.
Una abraçada, bon cap de setmana.
No ens queda massa més temps que saludar l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li, Aina, per dilluns, quin tema hem triat?
Doncs mireu, el dilluns parlarem sobre campers, càmpings o hotels, però més generalment en allotjaments, tipus d'allotjaments, sobretot enfocats a l'eclipsi, no? Perquè la setmana que ve hi ha un esdeveniment molt especial, que és aquest eclipsi que es produirà el dimecres. Llavors, els dies previs, els temes aniran força enfocats a aquest eclipsi, precisament.
Doncs, en general, què trieu d'allotjament turístic i especialment, si us desplaceu per l'eclipsi, on dormireu? La nit abans o la mateixa nit? Molt bé.
Bàsicament, ens podeu explicar això.
Aina, moltes gràcies, no tenim temps de més. Una abraçada, Cardedeu, i bon cap de
setmana.
Una
abraçada, bon cap de setmana.
La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrona i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía. Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
Merche, esta sí que no te la espera. Estoy en España, en tu pueblo, concretamente en tu casa.
A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
Impacto inminente!
Els populars cadells de la Patrulla Canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
¿Cuánto tiempo?
Bien.
Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Nordisten Airlines.
A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
¡Tiburón!
Todo va a salir bien.
Sabies que...
A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.